Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes sobre salut a la consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Mind. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Després del Nadal tornem al Plusvàlua, el programa d'economia amb valors que cada setmana els apropa al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social de La Caixa. I ara que ja estem en dates de Nadal, volem parlar dels més petits, i per això centrarem l'espai d'avui en parlar de la protecció del menor a les xarxes socials. Ho farem amb l'Anna Plans, membre de la Junta Directiva de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, i amb l'advocat Joan Contijoc, amb l'Isabel Pallejà, consellera municipal i agent comercial, i amb la Mireia del Pozo, la gerent del CES. Comencem el Plusvàlua, el programa de SEMET que a través de Ràdio Estel del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Segurament ara, en aquestes dates de Nadal, molts els menors que ens escolten o que són fills de molts dels oients han rebut doncs regals, que siguin telèfons mòbils, que són tablets, amb els quals es poden connectar a les xarxes socials. I avui volem parlar doncs de com podem protegir-los davant dels perills que es poden trobar en aquestes xarxes socials. Per això parlem amb l'Anna Plans. Ella, com dèiem, és la membre de la Junta Directiva de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals. Anna, molt bon vespre.
Bon vespre.
Què tal, Nadal? Ha anat bé?
Fantàstic.
Doncs comencem a parlar del tema del dia. Per què ens agraden tant els mòbils i les xarxes socials als ciutadans del segle XXI, del 2017?
A veure, el nivell de dopamina que s'incrementa al menjar, al jugar, quan ens enamorem o davant d'una inesperada...
Què és la dopamina? Comencem a definir això.
La dopamina és una hormona associada al plaer. Uh-huh. Aleshores, això es dispara doncs, quan mengem, quan tenim una gratificació d'alguna forma, no? Què passa? Que amb l'ús de les pantalles, els científics també han acabat veient de que també es dispara. I això també passa quan rebem un like com a resposta o quan algú ens retuiteja un missatge o, per exemple, quan augmenten els nostres seguidors a les xarxes, també.
Clar, en aquestes dates també hem vist moltes fotografies de celebracions familiars i tothom volia aquest like, no?
Clar, clar.
Dels galets. Quantes fotos hem vist dels galets aquests dies?
Està claríssim. El problema és, no?, quan això... aquest nivell de dopamina, de fet, també es dispara quan veus molt, quan prens alcohol. El tema és quan... tu no pots controlar aquesta tendència a buscar, doncs, a connectar-te o a buscar aquest plaer o a estar al dia de tot el que passa. Aleshores és quan pot esdevenir una conducta addictiva. Per exemple, ara et faré unes preguntes a tu.
Ai, Déu meu.
Una persona que fuma molt, com es diu, addicta al...
al tabac o la nicotina.
Una persona que beu molt, addicta...
a l'alcohol.
Doncs una persona que utilitza molt el telèfon.
A la tecnologia, a telefonia mòbil...
D'acord, vull dir que en realitat doncs, estem parlant d'addiccions. Per exemple, una dada que també és molt interessant és que Espanya és el país amb més addicció adolescent d'Europa, un 21,3%, quan la mitja europea és del 12,7%. No? És per pensar...
I per què a Espanya som tan addictes a la tecnologia, al telèfon mòbil...
Bueno, això és una pregunta molt interessant, no? Perquè, de fet, ens podem comparar... hem pujat bastant doncs, la mitja d'altres països i, d'alguna forma, doncs, serà que realment no en sabem fer un bon ús, no? En aquest cas, doncs, en el cas dels adolescents, per exemple, què passa? Que el seu cervell està en procés de maduració i, en realitat, doncs, tenen més... tendència, vull dir que realment els perjudicis, no? Vull dir, el cervell, perdó, doncs és més vulnerable, no? Però davant del que tu em preguntes, jo el que veig amb els adolescents és que en realitat no hi ha doncs, un control per part dels pares.
El problema aquí ens trobem que els adolescents no estan preparats, vull dir, el seu cervell encara no està madur, i els pares el problema que tenen és que com és una tecnologia nova, tampoc són conscients del perill, no? És com els primers anys que la gent fumava, tampoc eren conscients del perill de la nicotina.
D'acord.
Va venir sí, després,
sí.
No?
Sí, sí, molt bé. No hi ha consciència. A més, pensa que cada vegada tenen accés a les noves, a les tecnologies, que no són tan noves, cada vegada més abans, en 7 anys ara. Aleshores,
molts... Amb 7 anys.
Amb 7 anys, sí. I clar...
Amb 7 anys, que on accedeixen? A la tablet?
Tenen telèfon. Sí, sí.
Un telèfon mòbil amb 7 anys.
Sí, sí. Ara estava veient doncs, un estudi ahir precisament amb el tema de l'assetjament.
Estem parlant de segon de primària.
Sí, sí. Sí, sí. Fixa que les dades ens diuen que un de cada 4 nens de 9 i 10 anys ja té el seu primer dispositiu i gairebé un 85% reconeix tenir accés a internet. El que passa, ahir estava llegint tot un estudi sobre el ciberassetjament i la Universitat del País Basc també diu que ha disminuït l'accés a internet, ha disminuït als 7 anys. I això és un problema, per exemple, potser ens estem adelantant ara temes, no?, perquè una cosa porta a l'altra, no sé si ho volies...
No preocupis.
Després. Però, per exemple, amb el tema del ciberassetjament, no?, quan tu dius... hi ha molt ciberassetjament, sí, però és curiós que les dades de les edats són edats entre una mitja de 13 anys cap a baix. A partir dels 16 anys no es dona tant. Aleshores, com podríem disminuir una molt important retrasant l'edat d'entrada en les xarxes o de comprar un mòbil, no? Perquè un pare quan compra un mòbil... per què el compra, no? Entraríem també en un altre tema...
El compra perquè el nen el demana. O no?
De vegades no és així. De vegades
perquè vol tenir controlat.
Sí. Aleshores jo dic, si vols tenir controlat, compra-li un mòbil que no sigui un mòbil intel·ligent, si realment vols tenir-lo controlat.
I encara existeixen
quan
aquests mòbils?
Sí, sí, existeixen. Va sortir un Nokia que realment ha tingut bastant d'èxit, no? I després, a més, jo t'asseguro que si tu compres un mòbil per tenir el teu fill controlat, el que passa és que quan el truques és que no et contesta. Vull dir que no... No crec que sigui, doncs, un... Però, bueno, si realment ho necessites, pel que sigui, pel que tu hagis decidit, doncs pots comprar un mòbil no intel·ligent. Donar-li un mòbil amb accés a internet amb un nano de 7 anys és molt perillós. És com donar-li un cotxe, no? Doncs per al que encara no està preparat per conduir-lo, que va doncs, a 200 per hora, no? Per tant, una de les raons és una de les solucions que dono jo, retrasar l'edat, perquè, de fet, ja ho donen moltes dades, que l'assetjament es dona més amb nens més petits. Amb edats de 16 anys es redueix. I l'altre és el tema de privacitat, també molt important. Doncs saber ajudar doncs, els nostres fills, quan tenen certa edat, doncs a gestionar tot el tema de privacitat.
Un dia que vas venir, també vam fer una entrevista, a mi m'ha cridat molt l'atenció un fet que jo no era conscient, i és cert, fa uns anys, quan parlàvem amb experts com tu, ens deia que el que havíem de fer, de fet, escoltant l'altre dia d'entrevista a una altra ràdio, ho deien, que era posar l'ordinador a un lloc visible per veure que el nen no es connectava. Però el problema és que, com avui en dia, ja es connecten amb un telèfon mòbil, ja no pots dir, connecta només aquí, sinó quan surt al carrer es pot connectar, quan està a la seva habitació, quan està a l'escola, no? I és aquest un dels grans perills, que no es pot controlar on entra ni amb qui parla, sobretot el nostre fill o filla.
Per això és molt important, primer, retrasar les edats. Després també tu has d'educar els teus fills, vull dir, implicar-te en l'educació dels teus fills i d'alguna forma, doncs, per exemple, doncs, passar temps amb ells, educar-los, etc. Però sí que tens que marcar unes pautes, perquè està clar que arribarà una edat que el teu fill, vull dir, no serveix, com tu molt bé dius, lo del mòbil, lo de l'ordinador compartit, però sí que tu a casa pots establir unes pautes. Per exemple, doncs, pot haver-hi un aparcamòbils, poden haver unes hores...
Un aparcamòbils, això sí. podem explicar-ho perquè els oients, per als que hagin comprat un mòbil, els hagin regat un mòbil o els Reis Mags els hi portin un mòbil, què és? És posar a l'entrada doncs, allà una...
Per exemple, sí.
Un objecte on deixar el mòbil?
Sí, correcte. Correcte. I aleshores, doncs, que hi hagin unes zones lliures de mòbil, per exemple, no? Doncs a les habitacions, no, als banys. Els banys és una zona, doncs, molt perillosa, sobretot amb el tema... Quan tu veus que el teu fill està molta estona al bany amb el mòbil, doncs és un tema també per anar en compte, no? I després, per exemple, quan són molt petits, el que pots fer és tenir custodiar el mòbil, no? Custodiar el mòbil als pares, però una zona comú on els pares també deixin el mòbil, perquè un altre dels problemes que hi ha és que els pares no són gaire bon exemple. Aleshores, jo una de les preguntes que sempre faig, que també us la deixo aquí pel final, no? Que em donéssiu exemples de com ser exemple, perquè és molt important. A Estats Units ara es dona el cas del sharenting, que són pares que estan compartint fotos durant els primers 4 anys de vida dels seus fills, no? Moltíssimes fotos, al voltant de 4.000 fotos, crec. Però, a més, pares que... bueno, hi ha un estudi que es diu Not at the Dinner Table, que els fills es queixen de que els pares estan molt connectats. Aleshores, si tu arribes a casa, encara que estiguis mirant els teus WhatsApps o el teu correu, el teu fill mirarà el seu Instagram o el seu WhatsApp, també, no? Aleshores, aquí també...
Som un exemple pels nostres fills, no? Si estem dinant... Abans era mirar la televisió, avui en dia la televisió està passant ja a un segon terme, no? I veiem els pares, els germans, a tothom, amb els avis fins i tot, enviant i parlant a través de WhatsApp a altres persones, o Facebook, o mirant Instagram, o jugant a un joc d'aquests de... El Candy Crush, o com es diu, els jocs avui en dia, que juguen a través de tablet. Això genera també un exemple pels nostres fills.
L'òrgan educatiu... és la vista. Està claríssim. Vull dir, tu, un fill es fixarà en el que tu fas, no en el que li dius. I aleshores, per això és molt important també, doncs, l'educació, no? I passar temps amb els teus fills, compartir hobbies offline, també, i educar-los, perquè després no caiguin en tots aquests perills que hi ha, no? Però, per exemple, et dic, amb el tema del grooming, que es dona... El grooming és quan una persona gran, no?, es fa passar per un jove per assetjar-lo sexualment.
A través de Facebook, sobretot.
I Instagram.
Instagram també.
Sí, sí. Aleshores, aquí és tan fàcil com retrasar l'edat. Retrasar l'edat i quan arriba el moment, privacitat. I n'estalviaria moltíssim.
Tu parles d'endarrerir l'edat. El problema també ve quan els amics dels nostres fills tenen mòbil. Llavors, ells volen el que tenen els altres nens.
Bueno, això ha passat sempre.
És qüestió de parlar amb els pares dels amics dels nostres fills, parlar a l'escola i també posar-se d'acord, no? Perquè també és important el referent que tingui el més proper, no?
Totalment d'acord. I un dels consells que dono és parlar amb altres pares. Jo, de fet, és el que he fet, no? I d'alguna manera jo vaig començar així, perquè veia una realitat i pensava, bueno, doncs com més siguem i ens multipliquem, millor. És molt important. Ara també et vaig a dir, s'ha d'aprendre a dir que no. Estem en una època que els pares estem sobreprotegint. D'una banda els volem controlar amb els mòbils i d'altra tenim por a dir que no. Pues no, i ja està, i es retrasa l'edat. Per moltes vegades hi ha pares que em diuen, ai, però és que el meu fill no socialitzarà. Mira, perdona, si normalment un fill no socialitzarà més o menys per tenir mòbil, perquè la persona que és tímida o és retraiguda, per tenir un mòbil no socialitzarà més. És més, és possible que si és una persona introvertida o té algun tipus de problema, s'acabi sent víctima d'assetjament. Per tant, jo això no m'ho crec, no?
I les xarxes socials també es poden perjudicar en el creixement dels nostres fills perquè es poden fer una vida que no és o...
Estan perjudicant, vull dir... a l'ús que s'han estat... Clar que pot haver-hi un bon ús, no? Una de les coses, doncs, jo que intento és mostrar i buscar exemples, doncs, positius, no? Com puguin ser, bueno, hi ha moltíssims, no? Però, per exemple, doncs, hi ha... Jo sempre poso l'exemple de la nana aquesta, 15 anys, que va fer la campanya dels maniquís al Zara, no? I va denunciar, però hi ha campanyes de crowdfunding per recollir diners, però hi ha també, doncs, de hobbies, de... per exemple, un que m'agrada moltíssim i que sempre anomeno és una conta d'Instagram d'una noia que es dedica, doncs, a veure persones que al metro de Nova York que van amb llibre, llavors els hi fa una foto del llibre i li comenten el llibre, no? Hi ha moltíssims divertits, de mags, de bromes, però de bromes elegants, no? Però també és cert que ara per ara l'ús que es fa de les xarxes és molt superficial. I...
Aprendrem algun dia?
Home, clar.
Sí, perquè com tot canvia tan ràpid...
Ja, sí,
no?
Sí.
És allò de quan hem après, ja el que hem après ja ha quedat antiquat. No? Ja. Ha aparegut una nova xarxa social, el Snapchat ja ha desaparegut, per exemple. Crec, no ho sé, perquè jo mai vaig arribar a ser de Snapchat. El dia que vaig entrar va ser la primera xarxa social, com és un dia que no sabia com anava.
Sí, saps? Bueno, ja ho han fet expressament.
No, m'estic fent gran. No.
Ja ho han fet expressament perquè els adults no poguéssim entrar, no? Era com el seu món. Però després Instagram també ha estat molt llestos i amb tot el tema de les històries efímeres, doncs, bueno, ha aconseguit menjar-se gairebé, no?, el gran Snapchat. Sí, sí, així és.
Hi ha una paraula aquí que m'has explicat què significa. Ai. I és la nomofòbia. Què vol dir, nomofòbia?
Tu creus que tens nomofòbia?
No tinc ni idea. Si sapigués el que és, podria dir si sí o si no.
Tu tens ansietat, angoixa, alteracions d'estat d'ànim, a sortir de casa sense mòbil, quan et quedes sense bateria, quan et quedes sense connexió?
Doncs una mica sí.
Tots la tenim una miqueta, oi?
El dia que no tinc el mòbil, perquè ho passo molt malament. O me'l deixo a casa, dic, costa, he de tornar a buscar-ho.
Sí, mira.
Penso que és que si m'escriuran i no responc al moment...
Doncs, bueno, és una miqueta això, no? De fet, és el tema del pànic a quedar-se, no?, sense el mòbil. També aquí un 77% de joves entre 16 i 24 anys d'espanyols pateixen nomofòbia, no? També és curiós llegir un article que molts joves relacionaven la felicitat amb el fet d'estar connectat. Però, curiosament, la realitat és que els més connectats estaven menys satisfets amb la seva vida personal, no?
De fet, a les xarxes socials també veiem la falsedat amb el fons, no? De les vides perfectes, que tothom sap que no hi ha vida perfecta, no? Sempre clar. Mostres el bonic de la teva vida, no mostres el dolent.
Clar, és la part superficial, no? Sí, i amb moltes Instagramers ho han parlat alguna vegada, no?, que en realitat diuen que són influencers de moda i el que estan és un reality, no? El que estan mostrant és la seva vida personal, no? Sí, no són gaire exemples. I el tema és que després els nanos segueixen aquest exemple i és algo, doncs, que es va com normalitzant, no? Aquesta vida falsa, de postureo, no?, que es diu... I que, bueno, i després això també moltes vegades influeix en el tema de la hipersexualització, perquè com que aquestes noies representen, són icones sexuals, doncs fa que les nanes siguin lolites, no?, que es maquillin, es
vesteixin... Però nenes molt petites.
Molt petites, sí, cada vegada que va més petites. Clar, si l'exemple que tens és aquest, doncs... I si tu tens accés, per això... És
I no només que es maquillin, sinó que apareixin fent-se fotos amb postures molt eròtiques, nenes de 12, 13 anys...
I menys, també.
Menys?
Sí. I després arriba el punt, mira, ara sortia una nena de 15, en aquest cas, l'última que s'ha suïcidat, que jo estava veient brasilenya, i que aquí es barrejaven dues coses, una mica el bullying que li feien a escola i després el xantatge d'un exnòvio per publicar les seves fotos, no? Uh-huh. Sí, sí, no, en realitat...
Que ara... També la càmera que tenim al mòbil fa que tinguem fotos de... Sigui molt més fàcil fer una foto que antigament que havies de portar al carret a revelar, no? I que tothom pugui fer fotos de coses que no...
Sí, però, bueno, però el tema és a traçar l'edat. És que estem fent un error molt, molt... Jo insisteixo molt en això.
Quina és l'edat amb la que hauríem de tenir un mòbil als nostres fills?
Clar, jo veritablement penso que cada nano és un món per començar. Perquè tu has
de conèixer
el teu fill.
El seu entorn.
Ja, no? Bueno, però el seu entorn, al cap i a la fi, si aquest nano o nana ho tenen cobert amb una vida familiar, amb una vida sana, amb altres coses. I no vol dir que no estigui, que en un moment donat no tingui una connexió, perquè potser pot començar a poc amb els compartint amb els pares, però clar, què passa? Que si el pare o la mare no coneixen, no tenen ni idea, no se'ls prendran en sèrio. Per tant, per això penso que també és molt important formar-se. Però jo penso que un nano, tranquil·lament, però segur que abans dels 12 anys, mai. Per mi l'edat més ideal són 14 anys.
Uns 14 anys per tenir...
Però després tu també pots fer una altra cosa. A veure, si els nanos entren en... Una cosa és els jocs online, les aplicacions, etc.
És veure però aquesta, tenir... que està utilitzant, no?
I que no ho tingui el mòbil. Pots tenir, hi ha moltes opcions. Pot tenir un mòbil doncs, més senzill...
Però tu recomanes agafar-li el mòbil als nostres fills i mirar què estan fent?
A veure, això també m'agrada molt, aquesta pregunta, perquè és quan em parlen de la intimitat. I a veure... els pares hem de vetllar pels nostres fills. Compte amb això. I aleshores, vetllar pels nostres fills vol dir que tenim que saber què és el que estan fent. Però compte, si estem parlant d'un nano de 9 anys, òbviament, primera que no hi hauria de tenir el mòbil. I segona que, òbviament, si tu coneixes els seus amics offline, que tu saps en qui està, tu també has de conèixer en qui es relaciona. Aleshores, estem parlant d'edats, òbviament, amb un fill de 15 anys no estaràs revisant-li el mòbil, tal, però ja l'hauràs fet la feina i educat per la seva llibertat. Tu tens que educar per la seva llibertat, però té que haver-hi doncs, un control, clar, que hi ha d'haver una mediació activa i una reactiva. Però hi ha unes eines de control parental que en un moment donat també pots... N'hi ha una que em sembla que es diu Parental Click, ara em ve el cap aquesta, que tu pots parlar-ho amb el teu fill ja, o filla per endavant... I dir, bueno, doncs ara aprendràs doncs, com t'has d'anar relacionant, la neta etiqueta, també, doncs, què has de compartir tu en xarxes, com t'has de refiar de les persones o no, com has de gestionar la privacitat, etc. I després una altra de les coses que recomano és el contracte, per exemple, que no és consensuat. Però, clar, que contracte, segons com pensi la família, segons com veguis tu el teu fill, doncs, m'ho han donat... I allà, doncs, que quedi per escrit un contracte, penso que és una eina molt bona, perquè queda per escrit, queda constància. El nano saltarà, o la nana saltarà en el contracte, perquè això passa, i aleshores també dona, no? També és un exemple que dono sempre, que m'explicava una mare, que em deia, pues li vaig fer el contracte que em vas dir, Anna, i, bueno, em va anar superbé, se'l va saltar un dia, perquè és normal, jo també he fet contractes, i per això... Diu, llavors, es va enfadar moltíssim, i quan li vaig donar el contracte i se'l va llegir, clar, no podia dir res, però ell al final va dir, bueno, pues jo l'he firmat per tenir el mòbil, i punto. I llavors això va donar peu a parlar del seu sentit del compromís, no? I de parlar, perquè en definitiva hem de parlar molt amb els nostres fills i escoltar-los, i també veure, no?, que demanar la seva opinió i veure com es senten ells, a veure fins a quin punt li afecta el nostre fill està, doncs, més o menys connectat, però que està clar que amb un nano de 12 anys, per exemple, i menor, de menys de 12 anys, vull dir, no, que li afecti l'entorn de que si tots tenen mòbil, abans era tots tenen tal, tots tenen qual, això passa tota la vida.
Estem parlant de les xarxes socials, de com l'utilitzen els petits. Sempre quan pensem en els nostres fills, els veiem com nens petits que no tenen tampoc molta manera de fer o que no saben ben bé el que fan, però que no sabem com utilitzen les xarxes socials. Avui en dia, els menors d'edat, quines aplicacions utilitzen i què fan? Perquè ens pensem que estan mirant només dibuixos animats i segurament no, que estan fent altres coses, no, Anna?
Clar, bueno, això és el que t'explicava abans. Bàsicament, utilitzen... És així, no? Vull dir, penso que canviarà perquè tant de bo aportin contingut... N'hi ha que ja ho estan fent, no? Aportant contingut positiu. Però utilitzen les xarxes, bàsicament, pues, per...
Per conèixer gent?
Per conèixer gent, per lligar...
Però per lligar amb quants anys? Amb 12 anys estan coneixent
sí,
gent?
Sí, de vegades sí. No sempre, però de vegades sí.
És diferent. 11, en 10...
12, sí, 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 clar. Perquè si del moment que accepten a persones que no coneixen...
Molt, sí, sí. Molt fort.
Sí, sí, no? I pengen coses. Per exemple, hi ha una aplicació que jo penso que és molt perillosa i que molts pares no coneixen, que es diu Discrash, que és,
no la conec.
És la bomba per al ciberassetjament, per exemple, no? Doncs amb aquesta aplicació, és una aplicació que de forma anònima tu pots opinar de la persona, pots dir el que vulguis.
O sigui, tu veus una foto i tothom pot opinar? Sense...
No, hi ha cap foto. És a dir, és una aplicació, imagina't una aplicació,
sí,
on tu entres i si vols de forma anònima dir, pues, dir coses, normalment es diuen coses bastant grolleres o coses boniques.
Però sobre algú en concret?
O sobre aquella persona.
Però,
vale?
però ningú sap qui sóc jo.
Sí, sí, sí. Tu tens l'aplicació aquesta, és com si tu tinguessis
una
red social,
no? Vale.
Teu, saps que
és com si la gent entrés i opinés amb el Facebook.
Sí,
no?
Clar, entren allà.
De manera anònima.
Anònima o no. I aleshores el que fan els nanos, això, fan una captura de pantalla i ho pengen a la Instahistòria i contesten. Inclús en l'Instagram s'utilitza molt, posen aquest enllaç del Discrash, no? I perquè entris allà i opines. I de vegades quan veus nanos i nanes jovenetes que tenen 13 anys i que estan dient vinga, vinga, dale, entra a opinar, no? Doncs és una mica preocupant, no? Per veure com s'estan valorant. I clar, allò et permet doncs, insultar i...
Bueno, i també hi ha persones que ho deuen passar molt malament perquè el que deuen rebre no són ítems positius.
Clar. No sé què. Bueno, i el més perillós per això, pel tema del ciberassetjament, és el WhatsApp. Un 70% de joves utilitza el WhatsApp per fer el ciberassetjament. I aquí busquen... És el curiós, també, una altra vegada, queda't amb el que t'he comentat de retrasar...
L'edat.
L'edat, no? Perquè que són menors que tenen accés a tot. Tant els assetjadors com els assetjats. Són menors, amb mòbil, amb tablets, amb accés a internet discriminat, etc. Per tant, és interessant. I, a més, que solen ser assetjats més els menors de 13 anys que no pas els que ja tenen 15 o 16 anys.
Per anar acabant, Anna, consells pels pares que ens estiguin escoltant. El primer consell és endarrerir, com m'has dit diverses ocasions,
sí,
l'edat de compra del mòbil. Si l'han comprat ara per Nadal, mira, mala sort, però si el volen comprar per Reis encara tenen temps.
No, però si l'han comprat, poden...
El poden tornar, no?
No, sí, per exemple. O poden posar controls
d'aplicacions
i tal, i parlar-ho amb els fills obertament. El tema és parlar-ho i explicar-li per què tu estàs fent allò, perquè tu has de vetllar per ells, no? Aleshores, jo primer, el principal, que us deixo aquí la pregunta, no? Ser exemple, no? Vull dir, exemples de com ser exemples, i aquí us deixo a vosaltres, no? Després també el tema de reeducar, no? Davant la superficialitat, doncs, que es troba a les xarxes i la cultura de la immediatesa, doncs, el tema de la perseverança, esforç i treball, que això costa moltíssim, no? Després també valorar-los com a persones, no? Com a... Això la part més educativa, no? Sobretot amb el tema de les nenes per la hipersexualitat, en aquest cas parlo més d'elles perquè és així, doncs sobretot a fer-los veure les qualitats que tenen no només humanes, sinó intel·lectuals i creatives, no? Ajudar-los amb ells amb l'autoconeixement, que no es cosifiquin, siguin nois o noies, no és igual si és un noi o si és una noia, perquè hi ha molts masclismes a les xarxes, no? Aleshores, practicar esports amb ells, que hi hagi un equilibri, per exemple, que llegeixin.
Important.
Clar, això des de molt petits. I si tu no llegeixes, és molt difícil que ells llegeixin també, no? Després, implica't, forma't. perquè si tu, a partir de certa edat, ja quan tu decideixes que entrin, forma't, a lo millor poden entrar, començar, doncs decideixen als 14 anys, però bueno, és l'edat mínima, eh?
Uh-huh.
És l'edat mínima. I de fet WhatsApp fins fa poc eren 16 anys.
Uh-huh.
I ara la comissió també s'està...
Sí, el problema de WhatsApp és que ningú sap, no? Acceptes les condicions
i
a mi és 8 anys, no et controlen quina edat tens.
Bueno, i molts, jo conec molts pares que han obert comptes als fills, també, no?
Uh-huh.
Clar, l'edat és important. Només, només que et fixis en el tema de l'edat ja ens
estalviaríem... I la maduresa mental del nen, clar,
és important. Totalment d'acord, no? Uh-huh. Aleshores, a partir de certa edat, forma't i els teus fills et respectaran, perquè si tu vas a dir-li... Sí, ara et vaig a... Nosaltres ara al TAC vam començar el mes passat uns tallers, per exemple, doncs un taller de fake news, un altre taller de privacitat. Per què? Per empoderar els pares en aquest sentit i perquè tinguin respecte. No demonitzis les tecnologies.
Uh-huh.
Perquè això han vingut per quedar-se, és un mitjà que no és bo i, ni que, és, i que no és dolent, no? I comparteix també coses amb ells, que els interessa, escolta els vídeos que els agrada, potser teniu hobbies en comú, doncs pues entreu en línia i compartiu, hi ha jocs...
Els hem d'entendre també,
clar,
no?
Entendre's.
Quan pengen fotografies a Instagram, per què ho fan, no? Perquè en el fons també nosaltres volem un like.
Clar, clar.
Si nosaltres volem, el nostre fill també l'ha de voler.
Però la diferència és el que comentàvem, la dopamina, per això deies que ens agrada a tots, però la diferència que el cervell adolescent està en procés de maduració.
Uh-huh.
I aleshores és molt vulnerable. I clar, aquest impacte és molt més potent amb ells, i per això nosaltres en aquest cas hem de donar exemple, no? I després, a part, bueno, pues abans de publicar, per exemple, coses molt concretes, no? Abans de publicar, pensa. Perquè va la teva reputació digital, que donaria per un altre tema, que són els data brokers, i que tot el que fas deixa empremta. Tot. Fins quan passes per una pàgina de Facebook que no li has donat like, també queda empremta. Els riscos de compartir contingut sexual, per exemple, no? Tant el sexting com la pornovenjança, que vam parlar fa uns mesos. No fiar-se 100% de qui parli amb ells. Els riscos físics...
Sobretot si no el coneixes en persona.
Clar. No, i és que per ells també, quan diuen coneguts, si és un amic d'un amic online, ja és, ja l'accepten, no? Vull dir que, en realitat, aquí hi ha molta feina, no?, per pensar, i amb això també fem tallers molt pràctics, perquè inclús ells siguin conscients, perquè a vegades no són conscients, però si els pares tampoc, pues, i a l'escola tampoc ho aprenen, pues aquí ningú té consciència, anem tirant via i cada vegada hi ha més aquests problemes, no? Els riscos físics i psíquics, no?, dels que han comentat ja. I després també, sobretot, mantenir la informació personal en privat. Per tant, relacionar aquesta sobreexposició personal, telèfon, correu, horaris, lloc de residència, geoposicionament i els riscos associats, no?, que serien l'espam, que et suplantin la identitat, fraus, assetjament, és que hi ha moltes coses, no? Respectar els demés. Per exemple, també no compartir res sense permís i demanar, i també amb els seus amics, que els hi puguin dir, ostres, això, no?, que puguin també ser ells influenciar en positiu els seus amics, no? Contrasenyes fortes i segures, també, molt important. Hi ha un programa que es diu LastPass, que jo l'utilitzo, i és genial, i automàticament t'ho va fent. Després, una altra cosa, pegatines a les càmeres. Totes, eh?
Uh-huh.
Vull dir, és molt important.
Tu la tens, aquí, al mòbil,
sí,
no?
Sí,
una... jo tinc aquí el mòbil amb la càmera oberta.
Em fa una mica la feina, perquè ara, si ens fem una selfie, m'hauré de treure, i vull buscar.
La de darrere, pots utilitzar, no?
Sí. Uh-huh. Però sí, és molt important, perquè inclús quan els dispositius estan apagats, hi ha virus que entren, no? I programes originals, per exemple. No, és que hi ha moltes coses, perquè no es queda tot només amb la xarxa, programes originals, en el sentit que moltes vegades hi ha menys risc d'infeccions. O tenir les comptes, si a casa compartiu dispositiu, tenir comptes separades, perquè de vegades també passa, jo he conegut a pares que tenen nadius digitals que s'han carregat tots els arxius dels pares i tot, perquè com que van acceptant tot, spams i tal, això en quant a ordinador, no?
Uh-huh.
Bueno, després el tema d'horaris, no? Horaris, l'aparcamoll, per exemple, és una idea. I després també, a veure, quan tu estàs menjant, oi que no faràs cap malsó amb la boca, per no dir... o qualsevol d'aquests improperis, o si una persona està amb tu menjant, pensaràs que no...
Uh-huh,
pues
que
també
no.
Hem de fer el mateix amb els mòbils.
Uh-huh.
I començar nosaltres per poder-ho ensenyar als nostres fills, perquè amb això jo veig que també estem fallant.
Doncs avui hem fet una classe de com utilitzar les xarxes, i sobretot com les hem d'utilitzar els menors, i com les hem de que aprenguin a utilitzar-les. Anna, si et sembla, donem pas a la resta de contertulians,
sí,
i així també podem parlar tots plegats avui.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Mireia del Pozo, advocada i gerent del CES. Molt bon vespre, nit, ja, a aquesta hora.
Bon vespre a tothom.
Tenim també l'advocat Joan Contijoc. Joan, bon vespre.
Bon vespre.
I a l'Isabel Pallejà, consellera municipal i agent comercial. Isabel, bon vespre.
Bon vespre a tothom.
No sé què en penseu del que ens ha explicat l'Anna. Tu, Mireia, tens fills? Són més petits encara. No sé, amb mòbil?
No tenen mòbil.
No vull saber encara quan tinguin mòbil.
No, els meus fills no tenen mòbil en absolut. Són més petits, però m'ha alarmat molt. A veure, no és la primera vegada que sento, perquè segueixo a l'Anna Plans des de fa temps, perquè crec que és una referent en aquest àmbit. O sigui, com ella parla dels influencers, doncs crec que és una persona, una influencer positiva. Aleshores, quan ella parla de que estem tenint nens amb 7 anys, és bàrbaro, 7 anys d'edat, que
mòbil.
Tenen mòbil.
Segon de primària.
Mòbil intel·ligent. És que estem parlant de mòbil intel·ligent, o sigui, que ja poden estar a qualsevol xarxa social, és que això és... Crec, no tinc ni paraules, o sigui, així de clar.
No és que és fort, perquè poden parlar realment... amb qualsevol persona. Hi ha persones que busquen això,
mira,
busquen aquestes víctimes.
Precisament, un dia l'Anna Plans explicava i posava el segon exemple, i a mi em va quedar, i és una de les coses que més em va cridar l'atenció, i a partir d'aleshores l'he seguida molt, l'Anna. Doncs deia, tu a un fill teu... el deixaries a les 12 de la nit tot sol a Plaça Catalunya? Penseu-hi. Amb 7 anys o amb 14 anys o amb 12? El deixaries tot sol a Plaça Catalunya? Doncs és el que estàs fent en el moment que li dones un mòbil intel·ligent. Està connectat amb tot el món. Amb tot el món. I allà hi pot accedir-hi tothom. Per tant, si amb 7 anys li dones això, doncs noi, no cal que el tinguis tancat a casa, l'estàs exposant enmig de Plaça Catalunya o enmig de la pitjor barriada del món, vaja.
Mm-hmm. Que passa a Catalunya no és la pitjor barriada del món.
No ho he volgut dir per això, sinó perquè Plaça Catalunya és un lloc molt concorregut
i tu el pots deixar... Hi ha molta gent a aquella hora.
Clar, i el pots deixar a qualsevol barriada del món,
sí,
terrible, i venir qualsevol persona a fer-li mal. Doncs és el que estàs fent.
Mm-hmm.
Aleshores, per què? Perquè el mòbil el porten amunt i avall, el porten a l'escola, el porten... estan tots sols a casa. Per això també es parla molt avui en dia de que els nanos, quan estan a la seva habitació tancats, és allò a les 10 de la nit o a les 11 de la nit, el bullying no ha parat, perquè els hi segueixen fent... O sigui, no és allò que arribes a casa teva, tanques la porta i estàs protegit. No. Clar. És que el ciberbullying t'arriba fins en el teu propi llit.
Mm-hmm.
Aleshores, aquí, precisament, els qui hem de vetllar per tot això, els qui hem de posar límits i protegir-los, som els pares.
Hi ha d'haver-hi nens que, quan es desperten, deuen encendre el mòbil i deuen de començar a rebre missatges ofensius. Tan sols despertar-se, no?
Sí,
dic jo.
Sí.
No, així és. Allò, com per un nen, deu ser un trauma, un xoc.
Sí, correcte. Bueno, per això també les últimes dades que han sortit, sobretot el tema de l'abús, d'abús i acoso sexual en els menors d'edat, doncs les darreres dades deien que les víctimes d'aquest tipus d'assetjament sexual han passat a tenir entre 7 i 8 anys. Home, 7 i 8 anys? Acoso sexual per les xarxes socials, o sigui, assetjament... Això és gravíssim.
Mm-hmm.
Aleshores, i qui està fent l'assetjament? Alerta, que aquesta és l'altra, l'altra dada realment preocupant. Els assetjadors tenen entre 13 i 14 anys.
Mm-hmm.
Alguna cosa devem fer malament. Com a pares, com a societat, el tema del que parlava l'Anna, els pares o els educadors no estem prou formats.
Mm-hmm.
A veure, aquests dies de Nadal...
És que també estem aprenent nosaltres,
clar,
no?
Aquí ve, aleshores, aquests dies de Nadal, per exemple, no sé, jo en els meus fills, lògicament, no, ja et dic, són més petits, però i tant que m'he trobat entre la família i allò, tots contents, tots molt bé i orgullosos, clar, perquè sóc el papa guai.
Mm-hmm.
Clar, doncs, ai, mira, al meu fill ja li he regalat un iPad. Ai, quants anys té el teu fill? Bueno, no, jo no li pregunto perquè ho sé, no? Però pues el seu fill té 7 anys.
Mm-hmm.
El seu fill té 8 anys. Aleshores, una cosa és que tu regalis un iPad amb unes aplicacions que són uns jocs, uns puzzles, una sèrie de temes que van bé pel seu creixement. Un altre tema és que els estiguis donant la clau per obrir tot el tema de les xarxes socials. O sigui, no te n'adones, però ja estàs donant la clau del perill.
Mm-hmm.
Mireia, saps que ara m'has fet recordar que, per exemple, ara quan estudiem en el TAC, estudiem tot el tema de les pantalles, que deien que fins als 3 primers anys els estudis et diuen que millor no pantalles, tal qual, eh? I ara l'Álvaro Bilbao, si no recordo malament, crec que diu fins als 6 anys. Només sí. Tema pantalles, eh?
Sí, allà. Perquè les escoles ells fan servir. Avui en dia, quan entren ja a l'escola... A l'escola, a partir dels 4 anys, 3 anys, que ja és oficial, doncs aleshores a la majoria d'escoles fan tot el que són les tecnologies, o noves tecnologies, però el que fan és, a base de racons, tenen unes taules amb pantalles i cada una està uns 5 minuts i va sent rotatiu. Això, correcte, i fan això que estava parlant, no? El tema de puzzles o de diversos jocs. Però amb el tema de la pantalla, aquestes llums que ens arriben, sí. A les persones grans passa el mateix. Recomanen que 2 hores abans d'anar-te'n a dormir,
correcte,
deixis d'utilitzar la pantalla, sigui mòbil, perquè és addictiu i a part està generant a nivell cerebral tota una sèrie de... que després no et deixa dormir, no et deixa descansar, aquestes llums t'afecten.
Perdona, i el que deies dels assetjadors també, és veritat que els depredadors sexuals n'hi han 14 anys, però és que hi ha un tema molt preocupant també, que és l'accés que tenen a la pornografia.
Clar.
De forma molt fàcil, des de molt petits, no?
Però el tema aquest de la pornografia, sí. A mi em sobta molt, perquè trobo que els pares o mares ho tenen com molt assumit.
Que el nen pot accedir. Tenen,
sí, mira, justament ahir vaig agafar un taxi, i era una dona, la taxista, i bueno, no sé com va sortir el tema aquest dels mòbils, i bueno, clar, ara el Nadal, els adolescents i tal, i ella, els seus fills són adolescents. I em va dir que ella, per anar a treballar, s'aixeca a les 3 i mitja del matí. Ella, la taxista, per anar a treballar a 3 i mitja del matí. Clar, la meva pregunta va ser, ostres, i a quina hora vas a dormir? I em va dir, pues, sobre les 8-9 del vespre màxim estic dormint. Dic, i els teus fills? Diu, jo sóc separada. Diu, els meus fills es queden sols. Diu, i ara ja no em preocupo. Diu, perquè, clar, els hi dono l'iPad i el mòbil i ja ho tinc solucionat. Clar, jo em vaig quedar així, dic, però aleshores els deixes exposats a una sèrie de... Diu, no, ell, clar, i tampoc vaig voler entrar a parlar, jo em vaig com horroritzar, però vaig pensar, bueno, així realment la societat que tenim, perquè hem de fer més pedagogia d'aquest tema, no? Però va dir, no, com a molt, doncs, pornografia. Dic, però quants anys tenen? Diu, ah, diu, 9 i 13 anys. 9 i 13 anys. No, pornografia, però bueno, diu, i els he enganxat algunes vegades, doncs bueno... No, perdó, però no és el mateix la pornografia de la nostra època, de quan nosaltres érem adolescents, vull dir, que les revistes, era el típic que... Jo, en el meu cas, no, però els nois, eh? Vull dir, que veia que compraven
però
i s'amagaven.
La feinada que tenien, la feinada.
Per això, no? I, en canvi, ara, que el que es veu, tu poses les imatges són reals, són dures. Llavors, un cervell de 9 anys, un cervell de 14 anys està preparat per això? Si fins i tot cervells de 30 i 40 anys no estem preparats per algunes coses, home.
Joan.
Sí, no, a veure, jo com a advocat m'agradaria fer referència al tema del contracte amb el mòbil, que m'ha fet molta gràcia. De fet, m'ha recordat una anècdota familiar meva, personal, perquè quan jo era petit, el meu pare, vull dir que el meu pare crec que és una avançada al tema aquest, quan érem petits, vull dir que parlo ja fa 25 anys o així, ens es fer signar un contracte, una pàgina, me'n recordo, per veure la televisió, llavors. Perquè mon pare era una persona que no li agrada, de fet, la televisió, i ens va fer una espècie de contracte on ens limitava les hores que podíem veure la televisió tant al cap de setmana o entre setmana. Llavors, ho entenc perfectament, que a dia d'avui, a més és una pràctica que aplicaré a les meves nebodes, que tinc dues nebodes, que encara no estan en edat de tenir mòbil, però bueno, d'aquí poc segurament els hi cauran per Nadal i el típic, no? Doncs, i crec que és molt bona pràctica el fet de fer signar un contracte a un nen petit per veure doncs, com pot utilitzar... Doncs, una eina tan important a dia d'avui, una eina intel·ligent com és un telèfon mòbil, d'acord? Llavors crec que és una molt bona eina, doncs, tant a nivell de pares com de fills. I també vinculant-ho amb els pares, jo crec que també el que s'esmentava a l'entrevista, doncs el fet de com és l'educació dels pares també que influeix molt, o sigui, com un pare sa i equilibrat pot comportar doncs, que un fill també pugui emprar i doncs, utilitzar una eina. Perquè, per exemple, l'altre dia, no sé si vau llegir-ho també, que sortia als mitjans, em sembla que ahir o abans d'ahir, es veu que a Alemanya han prohibit que els nens petits vagin a l'escola amb els smartwatches. Mm-hmm. Per què? Perquè els smartwatches tenien una aplicació que permetia activar un micròfon a la distància. De forma que els pares utilitzaven l'smartwatch, vale, per quan el nen anava a l'escola... activaven el micròfon de forma que sabíem com els professors els hi tractaven, com els hi donaven la classe, etc, etc. Vull dir que hem arribat a un nivell de bogeria i de control que comporta doncs, que no és l'alumne, que no és el nen en aquest cas, el menor, sinó que és el propi pare que li regala una eina, que és com en aquest cas un smartwatch, amb una tecnologia determinada que permet doncs, no només controlar el fill amb l'excusa de poder controlar el fill, sinó que, a més, anar molt més enllà. Uh-huh. De forma que un país com Alemanya, doncs, ja, a dia d'avui, ho ha prohibit. Llavors, aquí és on vull arribar, és el fet de que a nivell familiar no hi ha un equilibri moltes vegades en el sentit de dir, bueno, sentem-nos, jo me'n recordo de petit a casa meva, que agafàvem el diari i el trossejaven, i mon pare es quedava una secció, jo em quedava amb els esports, ma mare amb el magazín, i hi havia el moment de lectura. Llavors, clar, la gent amb això, me'n recordo quan era petit que tenia un amic que sorprenia que jo agafés ja l'avantguàrdia per defecte i ja la dividia, perquè estic acostumat des de petit, que érem cinc a casa, tres germans amb uns pares, i cadascú llegia una part del diari. Llavors, aquí hi havia aquell moment de lectura, entre setmana o al cap de setmana, on tothom podia llegir. A dia d'avui, clar, si el pare està mirant el mòbil, la mare a la tablet, el FIFA era el mateix. Llavors, clar, hem de partir de la base doncs, que ha d'haver-hi aquest equilibri de l'adult perquè el pugui transmetre al fill. Llavors, aquest és, crec que és, una, és un dels temes més importants, que no únicament hem de parlar del nen i la protecció i tal, sinó que hem d'anar més enllà, sinó que són els adults.
Uh-huh. Isabel.
Mira, jo m'he quedat una mica sorpresa per la dada que ha donat l'Anna, que, per exemple, aquí a l'estat espanyol hi ha un 21% d'adolescents amb addiccions.
Estem parlant d'un de cada quatre. Cada
és molt. I en comparació amb la mitjana europea, que és d'un 12%. Jo realment que em quedo sorpresa perquè un país com el nostre, que és un país que té un bon clima, que lo normal és que, no sé, que surtis més a jugar al carrer, que surtis més a fer esport, en comparació amb altres països que tenen uns climes molt més freds o més plujosos, el que sigui, que els costa molt més. O sigui, aquí siguem tot el contrari, que aquí encara els nanos estan, no sé on, però bueno, el més normal és que miren les xarxes a casa seva, no? Bueno, evidentment, això és culpa de l'educació que estem donant als pares. I que no, tu el que has d'incentivar segons quines edats, pues, precisament pues, que facin esport, que surtin a jugar dintre de les seves possibilitats, que surtin a jugar al carrer, que si és necessari els has d'acompanyar tu, al parc, o bueno, que estem parlant d'unes edats que encara amb 7, 8, 9 anys pues, encara poden anar al parc i fer moltes activitats. M'he quedat una miqueta parada, dic, bueno, aquí sabem que segurament devem tenir una percepció, el que deia abans la Mireia, una percepció del perill pràcticament nul·la, no? O sigui, que tant en tots els sentits. Aleshores, m'estranya, però, bueno, evident és així. Potser haurem de fer, per això, pedagogia dels pares, tant que demanem pedagogia dels nens, però primer hem de fer pedagogia dels pares.
Anna, quan podem considerar que una persona és addicta a les xarxes socials? Hi ha alguna senyal, algun... Dius, quan mires 10 cops el mòbil al cap d'una hora, no ho sé,
No, però tu amb un fill ho pots notar de moltes maneres. Primer, també, per exemple, amb el canvi d'humor. Pots notar moltíssim doncs, que té problemes, no?, m'ho hem donat. També pots notar doncs, que té problemes, per exemple, doncs, que quan tu a casa li estàs dient que canvi, o sigui, que té que deixar el mòbil i realment s'ho posi una baralla. De fet, ja va haver un rifti,
una demanda. Un fill amb la seva mare, sí, que la va portar a tots els tribunals.
Per què? Perquè no deixava el mòbil.
Sí.
Clar, si tu veus també que baixa el rendiment escolar, per exemple, o, per exemple, tu veus que és un fill que una filla que feien esport i que deixen de fer esport, clar, si tu estàs pendent, vull dir, si tu realment estàs on t'has d'estar pendent, no controlant tot això dels micros que portaven i tal, tu estàs realment pendent i ocupant de conèixer els teus fills, veuràs, en seguida veuràs 13 que deixen de fer coses, amb el tema de la concentració notes moltíssim també, no? Vull dir, o que està tot el dia amb el mòbil, que amb el mòbil al bany, aquí, allà, però clar, si tu ja has posat unes pautes, doncs aleshores simplement el que has de fer és treure tal. Ara, un cop no hi ha cap tipus de pauta, doncs aquests són trets que et serveixen per veure doncs, que aquesta persona està molt connectada, no?
La vida nostra, el dia a dia, ara parlo des d'un punt de vista de pares, la nostra vida és molt ràpida. Vull dir, tot és molt doncs, aquest tema de la immediatesa, de hem d'estar a 40 llocs tota l'hora. Aleshores, a vegades, Anna, aquest control parental, no em refereixo al control de posar una sèrie de limitacions físiques en el mòbil, sinó aquest seguiment dels nostres fills, a vegades, és molt complicat. Sí. El dia a dia em refereixo. O sigui, un pare o una mare normalment tenen una feina, fan una sèrie d'activitats, veus el teu fill, però allò del dia a dia... A veure, jo a vegades veig el que comentava la Isabel, no, ara d'aquests adolescents i de com ha pujat en aquest 21-23%. Isabel, jo veig a les 5 de la tarda els adolescents que surten de les escoles i al·lucino, i em considero una persona bastant jove i bastant moderna. Al·lucino. en el moment que surten es dediquen, o sigui, dius, però que no fan esport, o que no fan tal... Sí, però de camí a que van a fer l'anglès, o van a fer la dansa, o van a fer el judo, o van a fer el que sigui, és que les veus pel carrer i es van agafant en grup i es van tirant fotos. O sigui, es van fent selfies mentre es van caminant i espera't un moment i para't aquí.
O sola, sí. He vist gent sola. Pel carrer fent selfies, també, jovenets.
També, però ho tenen molt.
Que s'aturen
molt.
I busquen l'angle perfecte.
I tant. I a veure, i ara em poso aquí, i ara allà. I jo penso, bueno, però això, ells o elles ho tenen molt incorporat a la seva vida. Per què? Perquè ja han nascut amb aquestes tecnologies. Aleshores, ells van camí d'on sigui, i es van fent aquestes fotos i van penjant a la xarxa i estan constantment, o sigui, els veus allà caminant en grup i al mateix temps estan xatejant amb qui sigui d'un altre grup. O sigui, aleshores, això, Anna, els pares no hi són. Clar, en aquell moment estem els pares dels nanos petits, dels que són més grans, no estan allà anant-los a buscar. I segurament quan aquest nano arribi a casa seva, el seu pare o la seva mare tampoc hi serà. Perquè estarà treballant, perquè com que el nen ja no és petit, doncs ja no passa res, ja no cal que sigui, i al contrari, són edats més perilloses. Però bé, aleshores, com fem aquest control, com fem aquest seguiment?
Això tens molta raó, perquè a més, més que viure l'experiència, és compartir-ho.
Sí.
Per això jo sempre, amb els nanos, clar, jo abogo per l'educació. Retrasar l'edat és molt important, però, clar, hi ha una mediació on tu t'has de formar com a pare i donar-li eines i tal, però també tens que compartir, vull dir, primer, compartir temps amb els teus fills. Clar que avui dia com anem, tal, anem escopetejats, etcètera,
sí,
però bueno, clar,
fer,
és la teva responsabilitat i ho has de fer-ho, no? Has de compartir amb ells. Perquè, clar, tu has de fer, com el que deia abans també, no? De que ensenyar-los a valorar-se, no? En certa forma, compartir experiències amb ells, anar-te'n, encara que sigui, doncs, en bicicleta a fer les coses més friquis quan són petits, perquè és quan més els hi queda marcat en el seu cervell, no? Perquè després arribarà un moment, i és cert, on ells sortiran fora i es trobaran en tot aquest món. Després també posar-te d'acord amb pares, és molt important.
Sí.
Perquè tu, quan els nanos són petits, sí que les amistats, entre cometes, pots anar veient amb qui queda i tal,
clar,
i conèixer els pares després, ja és molt difícil. Aquesta feina ja està.
Clar.
Clar, és que tot anem a la base. Hem de començar des de quan són més petits, no?
Clar, i per una banda, clar, estic pensant, quan són petits tenen de referents els seus pares, a l'escola, a la mestra...
Els
seus
companys, no?
Sí, però espera, és que per mi ja no són només els seus companys, Quim, és que ara tenim un tema afegit. O sigui, els seus referents no només són els seus companys, sinó són tot el que veuen a través de l'Instagram.
Instagramers, no?
Aquests
influencers. Sí.
Clar, aleshores, aquesta cosificació... Vull dir, en teoria hem avançat molt respecte als drets de la dona, però la realitat és que avui, a dia d'avui, el masclisme a les xarxes socials i en els adolescents ha pujat d'una forma que no vèiem des de fa 40 anys. No a les xarxes socials perquè no existien, però vull dir, el masclisme que existeix a les xarxes socials, no? Si el traslladem a la realitat. Aleshores, doncs no ho sé.
Per això és molt important.
Aquests referents, sí. Vull dir, aquests referents que ells tenen i que nosaltres, clar, vull dir, a vegades, jo a casa també tinc nebodes, però hi ha molt més grans, o sigui, adolescents, i les veus en els dinars tota l'estona amb el mòbil, no els hi diguis que ho retirin, perquè et miren com...
Mireia, prepara't per quan creixin a...
Bueno,
que queda poc ja.
Intentaré educar-los. A veure, no, jo no tinc cap problema amb el mòbil, ni tinc fòbia ni res, vull dir, l'utilitzo, i a més per la feina és bàsic. Però sí que estic molt amb la línia de l'Anna d'un control. I que si legalment, perquè aquí ve, hi han unes normes, ja no és el que cadascú pensi, si legalment hi ha unes normes, s'han de complir. WhatsApp era a partir dels 16, ha baixat als 14, amb 10 anys quasi tots tenen WhatsApp. Les xarxes socials són algunes a partir dels 14 anys. Les
que,
tenen abans. O sigui,
Mireia,
parlo de terminologia legal.
Tens tota la raó perquè, per exemple, amb el WhatsApp, que és un dels... a través d'una eina a través de la qual arriba molt el ciberbullying,
sí.
Doncs si tu retrasses l'edat ja tens molta solució. Sí que fora et trobaràs amb el teu fill, la teva filla, doncs es relaciona amb nanos que tenen... Molt bé, és que això t'hi trobaràs.
Clar.
Però si els teus fills veuen una coherència a casa, són feliços, es senten estimats, es senten valorats, que valorats no vol dir controlats i que són els reis de la casa i que tenen tot el que volen, no? Sinó valorats com a persones, no? Doncs aleshores segurament tindran més risc, no?
Ens falta un parell de minuts, Isabel i Joan, per concloure.
Bé, jo volia dir que els pares i mares hem de fer de pares i mares. O sigui que la nostra feina per educar comporta un cert sacrifici, que és el diem. No podem, per tenir una estona nosaltres, no podem agafar i dir, pues mira, el nano, o la tablet, o tingues el mòbil. No, hem de fer de pares i mares, hem de sortir, hem d'estar jugant amb ells, tant sigui a casa com sigui fora de casa, i és l'única manera, i el que deia l'Anna, retrasar l'edat de tots aquests dispositius. Jo, a veure, jo els meus fills van tenir, tinc dos fills que ja han passat l'adolescència, són joves, però és que jo els hi vaig retrasar molt, malgrat, o sigui, les seves protestes, malgrat, jo els hi vaig retrasar l'edat, perquè jo deia, jo com vas? Diu, no, el col·legi te'l tens a 5 minuts caminant, tu no necessites un mòbil. Si tu necessites, tens que trucar-me, tu vas a recepció i tu dius que truquin a la meva mare o al meu pare, i ja està. I hi havia moltes protestes, no. I el seu...
Que no volien parlar amb tu.
Però, bueno, jo, si jo ho entenc, si jo, a veure, jo ho comprenc, però també, vull dir, que era la meva obligació, ja, i clar, em costava amb disgustos,
clar,
eh?
Clar,
vull dir, però,
clar,
evidentment, estem...
Clar, tu eres la dolenta.
Clar, però tenim que estar disposats a ser els dolents en un moment determinat. Però mira, és curiós, perquè ahir a la nit estava parlant amb el meu fill, que té 21 anys, i em diu, i va sortir la conversa, diu, mama, diu, què content estic ara, em dono compte de que no em donéssiu tot el que jo demanava.
Veus?
I veus, avui, sense saber que avui teníem que parlar d'aquest tema.
Mm-hmm.
I
sí, sí.
Aleshores penses, molt bé, tindràs una
preparació.
Sí,
és
un
que això ha sigut,
durant una època.
Ha sigut sempre
així. Hi haurà un estira i arronsa. Però després val la pena. Compensa.
Tu ets una mare responsable. I te'n cuides d'això. I amb això és que m'ha recordat l'altre dia una mare que em comentava, no, és que a mi em dona igual. Li poso la tablet per menjar. Mentre es mengi, m'és igual.
Sí, això
saps? Diu, diu, abans feia l'avió i ara faig el tal. Dic, si t'estic explicant, però el tema, t'estic dient de que la tablet pot tenir conseqüències en el cervell, desenvolupament del cervell del teu fill, no és el mateix que fer l'avió, perdona, no? Però diu, bueno, jo em sap molt bé, però m'és igual, a mi que menys i ja està. El tema és aquest, de vegades, però ella, per exemple, tu ets una mare responsable, perquè, clar que tu, una de les coses que dic als pares és que tenen que estar preparats a que se'ls hi posin de morros,
que
és normal.
Clar, però avui en dia molta
Joan,
gent que
per concloure, que sí, no ens queda més temps...
Sí, no, jo simplement fer referència al tema que comentava, que esmentava la Mireia, que, bueno, que és evident que tothom... quan utilitza el WhatsApp, les socials, ningú llegeix les condicions, tothom es dedica a acceptar-les, però recordar als pares que la responsabilitat és del pare, perquè és qui té la tutela, qui té la custòdia, i que qualsevol acte, qualsevol delicte que cometi un menor en una xarxa social, la responsabilitat civil subsidiària sempre serà del pare. Vull dir que això els pares...
Molt bona aportació, molt bona.
Ho hem de tenir en compte. D'acord?
Doncs, vull dir que... amb aquesta aportació, que quedi ben clara, que responsables són els pares,
sí, sí,
que per
sí,
això són els responsables legals, no?
Sí, sí, qui tenen la pàtria potestat respecte a un menor, vull dir que qualsevol delicte derivat d'un menor fins als 18 anys serà responsable el pare, vull dir que és evident.
Doncs Joan Contijoc, advocat, gràcies per venir, i feliç any nou, que d'aquí poc ja
moltíssimes
estem
gràcies,
al 2018.
Sí, sí.
Isabel Pallejà, consellera municipal i agent comercial, gràcies i feliç 2018, també.
Igualment, gràcies.
Mireia del Pozo, advocada i gerent del CES, gràcies i feliç 2018.
Moltes gràcies, feliç 2018 a tothom.
A l'Anna Plans, membre de la Junta Directiva de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, moltíssimes gràcies i feliç any nou.
Gràcies, igualment.
I també al Jordi Carretero, que avui ens ha acompanyat als controls tècnics, rebent una salutació de Quim Esteban. Ens veiem l'any que ens retrobem a Ràdio Estel a través d'aquest programa del Plusvàlua, que és un programa que el produeix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb la col·laboració de l'Obra Social de la Caixa. Que tinguin una feliç entrada d'any nou.
Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.